El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu, comença aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils, ja hi tenim dos dels tertulians habituals, en Jordi Piella, en Josep Maria Balcells, en Josep Maria Balcells i en Jordi Piella. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Avui començarem parlant de França, perquè és el que ocupa totes les portades dels diaris, i la situació que està vivint el seu país arran del que va passar ahir. 12 persones van morir i 8 més van quedar ferides, 4 de les quals han estat crític, en un atac a la seu del setmanari satíric francès Charlie Hebdo a París. Tot això confirmat per la policia francesa. L'edifici, recordin, està situat a l'est de la ciutat, a prop de la plaça de la Bastilla. L'operació policial per detenir els autors de l'atemptat, el setmanari, continua ara oberta. De moment hi ha un detingut, el més jove dels presumptes autors, un noi de 18 anys, però encara caldria confirmar la seva participació en l'atac. El jove s'hauria lliurat prop de la frontera amb Bèlgica. La policia, recordem, ja va identificar i localitzar els autors de l'atemptat. Són tres joves de nacionalitat francesa acabats d'arribar de Síria, de 18, 32 i 34 anys. I dos dels atacants, els que no han estat detinguts, són germans. També hem de recordar que, pel que fa al tercer sospitós, s'ha de dir que encara no es desconeix la nacionalitat. Hem dit que els altres dos són francesos acabats d'arribar de Síria, del detingut darrer no ho sabem. Algun comentari sobre aquesta situació a França? Hem tingut ja reaccions d'Hollande decretant una jornada dol nacional, Marine Le Pen afirmant que l'atemptat contra el setmanari ha de permetre, diu ella, parlar clar contra l'islamisme radical, i la comunitat internacional ha expressat el seu suport a França en la lluita contra el terrorisme.
Bé, és un tema que ens preocupa, que Espanya no pot estar al marge, és a dir, nosaltres també crec que tenim algun risc. De moment sembla que la policia ho porta més controlat aquí, és més perillós. A mi el que em preocupa de veritat és com han arribat a tindre les armes que han tingut. O sigui, no, ja sé que existeix molt contrabando d'armes, que és un gran negoci, que hi participen polítics d'alta talla, vull dir, però d'això que tinguis la possibilitat de vindre acabats d'arribar de Síria i que les armes estiguin allà preparades, la veritat és que no, tampoc ho entenc, eh? Vull dir, no, a mi particularment em costaria molt entrar armes, saquet o això. Referent al resto, jo crec que no tinc res gaire cosa a dir, salvo que evidentment aquesta gent no entén de drets humans ni de llibertats i està assegada per la religió, i això és el pitjor mal que hi ha.
Josep Maria, com ho veus?
Bé, jo penso que estem davant d'un exemple o un fet que és molt complex, que jo penso que transcendeix l'escenari concret de França. Jo diria que l'anàlisi l'hem de fer com un acte terrorista, o com vulguem dir-la, la qualificació, però dins de l'escenari europeu, que tots els països d'Europa estan en una situació, diguem-ne, de risc. I jo diria que hi ha com a dues elements de reflexió o d'interpretació. No sé si estem davant d'un radicalisme religiós, en aquest camp de l'islamisme radical, que pren forma i cada cop amb més força i amb més maneres de traduir-se, pren forma política, o estem davant d'un radicalisme polític que instrumentalitza la religió per fer també a la seva lluita i al seu combat. No obstant, és una, ens posa davant d'un escenari complex a Europa, en una societat que l'evolució política, econòmica, social ha fet que anés barrejant-se cada vegada més, és a dir, ja no hi ha fronteres, per dir-ho d'alguna manera, polítiques o sociològiques o ideològiques, sinó que hi ha molta barreja, i per tant ens trobem davant d'una convivència que fins ara ha sigut pacífica, i penso que és un dels valors que pot, doncs, tenir Europa, que ha sabut integrar molta gent nouvinguda o gent d'aquí que ha tingut relacions i que hi ha una influència ideològica més enllà del propi lloc on es resideix o on es viu, però que ara es va traduint, doncs, amb una radicalitat de manca de tolerància i de convivència, i això preocupa, perquè això té després una traducció en el dilema de veure com fem, com lliguem seguretat amb llibertat. Jo penso que aquest és un element important que ens posa davant aquí, doncs, bueno, demanem la llibertat, però a la vegada exigim que hi hagi una seguretat, i aquesta seguretat es tradueix després en els nostres països amb un increment de control policíac, que penso que ens agrada o ens satisfà, perquè ens sembla que ens sentim més protegits, però que a la vegada doncs trenca moltes vegades els cercles de la intimitat i de la llibertat personal. Vull dir, aquesta gent ens deien, les informacions que arriben, que estaven controlats, que els tenien identificats i que anaven seguint-los. Segueixen aquests i segueixen no sé quants milers més de persones que poden tenir, doncs, poden ser sospitoses de radicalismes. Per tant, necessitarem no sé quants policies, un policia per barba, per poder controlar d'alguna manera la seguretat o protegir la seguretat del conjunt. Aquest és un element que en política s'haurà de debatre, i estem davant d'un debat molt important i molt transcendent.
No obstant, el PP, que malgrat no hem tingut cap atac, el PP ha aprofitat per fer tota la retallada de drets que poguéssim arribar a tindre, Vull dir, o sigui que no... no sé si l'han li servirà d'excusa també per copiar el PP, però no...
A nivell de control, vols dir, no?
Sí, a nivell de control, mordassa, no? Clar, sí. Vull dir, es pot escoltar qualsevol cosa sense que el jutge ho sàpiga, imagina't, vull dir, si hi ha quatre...
Però això no ho fan ara, ja? Jo em pregunto.
Bueno, la veritat de el que diu el carrer, ara aquest any utilitzarem la frase el que diu el carrer, evidentment sí, crec que la Generalitat no sabia dir la població. En una població de Catalunya, els Mossos d'Esquadra tenen una central d'escoltes telefòniques, vull dir, però és una central enorme i mecanitzada, automatitzada, en fi, tal. Si em dius que tot el que escolten ve via judicial, et dic radicalment que no. Ara, l'altra cosa és que ho diguin i o l'utilitzin o no l'utilitzin, que això és el marc jurídic. És a dir, jo escolto, però si ho intento utilitzar no seran aquestes proves, però em servirà per investigar, que és el que estan fent. Imagina't si la Generalitat, que no té calés, amb els Mossos d'Esquadra ha muntat aquest tinglado, imagina't el que deuen tindre Madrid i companyia. I sí, ja, vamos, jo, el CNI aquest deu estar escoltant i tal. De fet, dintre la professió d'assessors fiscals ja corria a l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals una nota interna de que quasi tots estàvem, en èpoques anteriors, ara ja no tant, escoltats telefònicament, és a dir, per veure qui declarava, qui no declarava, si calés negres o no. Ara, com que el tema del caler negre s'ha posat tan difícil, ja no escolten, ja no val la pena.
Sí, però aquest és un dels debats, eh? És a dir, sí, per una banda, anava a dir, agraeixes que el sistema, doncs,
funcioni
i que dius, bueno, hi ha un control de fronteres, de qui entra, qui surt, qui doncs, té accés a les armes o qui no les té. Això ho agraeixes perquè et sembla que és un element més de protecció col·lectiva. Però, per altra banda, entres ja directament a que espais de llibertat total no existeixen ja en un país, doncs, com el nostre. I com compatibilitzar aquestes dues coses? Jo aquí insistiria en la necessitat de control democràtic, això. És a dir, els partits polítics que tenen representació democràtica haurien de tenir també mecanismes per poder accedir a tots aquests elements, és a dir, amb tota la discreció que calgui, però que no hi hagi aquesta immunitat, a dir, el ministre de l'Interior sigui l'amo i senyor de qualsevol, doncs, intromissió en les esferes personals, professionals o el que sigui, sinó que hi hagi ell mateix, doncs, estigui sota el control democràtic d'un sector, diguem-ne, representatiu de la societat.
De fet, el pobre ministre de l'Interior tampoc ho sap, perquè realment el CNI tampoc està obligat a donar la informació al Ministeri de l'Interior. És a dir,
a qui dona informació?
Al president de govern només. Perquè s'entén que és un òrgan més superior i que depèn exclusivament del president de govern. Això no vol dir que a les reunions del president de govern hi vagi el ministre de l'Interior, perquè si és un tal Rajoy igual no entén res del que li expliquen, llavors més val que ho entengui un altre, que crec que tampoc hi entén gaire de gaires coses, però bueno, vull dir, en principi, com més ineptes siguin els altres, el CNI cada vegada té més poder i més gent situada, sigui el pequeño Nicolás o el Duran Lleida, però vull dir, en principi són gent que té molta gent dintre del sector, molta, i tot aquest, no oblidem, sobretot no oblidem que aquesta gent treballa en fondos reservats, És a dir, que el que paguen és en negre, malgrat després s'escandalitzen de que negre, 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 eh? Però realment ells tenen fondos reservats.
Per no deixar rastre.
En quantitats enormes. Eh?
Tot per no deixar rastre.
Clar, evidentment. Sí, clar, jo ja entenc que a mi sempre posen l'exemple dels tontos, perquè com que em consideren d'un nivell inferior, doncs em parlen de, ah, cony, no li pagarem el drogadicte a Montaló. Vull dir, aquell drogadicte ens dona informació molt important.
I els confidents, i
exacte. Exacte, aquesta sèrie de confidents. Després hi ha una altra sèrie de confidents d'un nivell que no te'l mencionen mai, que aquests m'agradaria saber què és el que fan de confidència, però bueno, n'hi ha moltíssims.
Però en un sistema democràtic jo penso que sí que hauríem d'exigir algun tipus d'instrument de control reservat, el que vulguis, però que no sigui només exclusivament en mans del govern de torn.
Si no, sí, és un tema molt difícil, però ells, no, però si t'hi fixes, cada vegada que tu has requerit el CNI sempre et diuen que ells no poden donar informació de cap tipus. I la donaran reservadament i privadament i la que creguin ells convenient. És a dir, no selecciones, no és allò transparència, no. La que jo consideri que hagi de donar per evitar discussions palaciegues que viuen ells. Però si no, no la donen, és a dir, no... No tenen cap tipus de miraments, eh? Estàs al punt, dius, bueno, la seguretat i tal. Ara, el problema és que després això s'utilitza, no sempre per la seguretat, eh? Sinó ve a ser altres expedients i altres històries que...
Llavors, hi ha l'altra dimensió, en aquest cas concret de França, doncs, que és el que potser s'ha posat més en relleu en les capçaleres avui dels diaris, que és el que ha suposat d'amenaça a la llibertat d'expressió. És a dir, aquí és un altre element, és a dir, que les societats nostres hem acceptat de que hi hagi doncs, un marge molt, 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 molt ample de llibertat a l'hora d'expressar crítica, d'expressar-ho de forma humorística, d'expressar-ho de forma irònica, etc., i que doncs, cadascú doncs, que aguanti cada palo que aguanta su vela. Charlie Hebdo n'ha fet bandera d'això, és a dir, nosaltres estem disposats a anar aguantar el que sigui, tenien protecció policial i no els hi ha servit de res. Vull dir que aquesta és una història.
No, també sorprèn molt també la protecció policial que tens. Bueno, a veure, em sorprèn que sigui França que en tingui una protecció, si hagués passat aquí ja no em sorprèn.
Aquests especialment, que hi va haver temps inclús que es van desplaçar la seu del setmanari per seguretat a un altre lloc, però han tingut, inclús a nivell personal, tenien i en canvi aquests han pogut entrar dins amb les ametralladores i...
Sí, sí, allà dintre de la casa, sí, i crec que és un edifici alt, 7 o 8 o 10, que s'ha pujat l'ascensor, i hi ha guàrdies de seguretat a baix, a dalt, en fi, no sé, em recorda una mica les campanades d'Andalusia d'aquest any.
Però jo insistiria
en l'eficàcia.
Hi ha hagut una autocensura, de vegades política, en els mitjans, i pot haver una autocensura ideològica, per amenaces i tal, amb una dimensió en aquest cas religiosa, que aquest és l'altre element que jo penso que l'haurien de valorar molt, és a dir...
Que és molt important, aquest és molt important.
L'islamisme té moltes versions, té la versió civilitzada, per dir-ho d'alguna manera, que l'hauríem d'acceptar i no barrejar-ho, però té la dimensió aquesta més radical que l'estan instrumentalitzant políticament també doncs, aquests sectors doncs, de l'estat islàmic i companyia. I llavors, com que les fronteres són tan flexibles, doncs se'n van a Síria, tornen cap aquí, hi ha entrenament, aquesta gent tenien entrenament militar, vull dir, perquè van poder entrar...
Home, doncs a mi el fusil aquest i tal, i la feina que seria disparar...
I pim, pam, pum, a part de tenir les armes que deies, dir, sí. com puten entrar armes, com les poden... I a la vegada doncs, com són capaços de fer una operació d'aquestes amb tanta precisió i que s'han pogut escapar de moment, no? És a dir, però el tema religiós jo penso que sí
que preguntar a l'ETA com s'escapa d'un atemptat una persona, vull dir, no és tan difícil, no?
Amb l'altre element afegit...
L'ETA us escapar i no us agafava mai, vull dir, no...
Amb l'altre element afegit ara, de que aquest radicalisme religiós hi ha hagut aquesta habilitat, jo no sé com doncs, això es pot analitzar, gent que no els no tenen por de la pròpia vida, és a dir, el fet de que
dir,
ets un martiri, ets un màrtir, tu poses la bomba, te la poses al cos, mates l'enemic, entre cometes, i te'n vas directament al paradís. Clar, poder això, posar-ho al cervell de la gent creient, això és, no tens armes per combatre-ho, això. És a dir, perquè és molt difícil.
Sí.
És una com menjada de coco.
Estan... La fe portada a l'extrem.
Com que entra en una secta, no? Vull dir, no? Sí. La feina que és per treure'l d'allà, no? Això és el mateix.
Llavors, jo diria, des de societats occidentals és difícil de combatre-hi, això si no hi ha una aliança amb els propis estats, diguem-ne, que podríem dir-ne de filosofia o de component religiós musulmà, que s'impliquin també en la lluita contra aquest radicalisme i aquest sectarisme religiós. Si no hi ha aquesta aliança i aquest compromís, no ens en sortim aquí, eh? I això és una lluita global, no és només d'un país, sinó és d'Europa i de la resta del món.
I el que suposa també pel Front Nacional, no? Ahir Marine Le Pen va fer aquestes declaracions, no? Que calia parlar clar, diu, sobre l'islamisme radical en una força que a les darreres eleccions europees del maig passat ja va ser la primera a França. Mm-hmm. Vull dir que això també es no, benzina.
I un polític d'alta, per... d'alta alcurnia espanyola, tal Albiol, també
sí, ha fet manifestació. Sí, ahir va fer un tuit. Ara intentaré recuperar el tuit del...
Em sembla de pallasso.
Jo vaig llegir el titular, però no vaig...
No sé, jo tampoc sé, no li faig dir cas, però dir, em sembla... Dit, va... Callat dels temes municipals a Badalona i ara surts aquí amb el tema aquest aquí, que no... Bueno,
ara l'intentaré trobar, va dir... Potser és el moment que, ho va fer en castellà però ho tradueixo, potser és el moment que la Unió Europea es plantegi si pot seguir en política, a veure, és que no l'acabo de llegir bé, quizás el momento que la Unión Europea se plantee si puede seguir con política que cualquiera tiene todos los derechos, no todas las opciones son válidas.
Veus com els hi va la marxa.
Ho he dit ara en castellà perquè com està fet en Twitter, en aquell llenguatge en què falten preposicions i així, la traducció no m'ha acabat de sortir.
Els hi va la marxa al PP, reduir tots els drets i tal. No podem. Tothom no pot tindre llibertat. Ells sí, però els altres, el poble no. El poble és un... A veure, que no sé, aquests tios... que reuneixen i parlen de coses que no interessen. No?
Que això ho va tuitejar ahir a les 2 del migdia, doncs poques hores després.
Ja devia estar l'home nerviós.
Del que va passar. Veurem. Pel que fa a l'estat espanyol, s'ha incrementat el nivell de seguretat, però diu però el ministre que no s'ha de patir.
Però no acabo d'entendre-ho jo. És dir, o hi ha aquí alguna informació que nosaltres no coneixem que pugui dir que això no és només un acte puntual d'unes persones concretes que han fet l'atemptat perquè doncs, venien amb aquesta funció, amb aquesta missió, o és un pla més ampli que llavors tothom s'ha de posar doncs, s'ha de posar alerta a nivell europeu, tots els estats han incrementat el control policíac en aquests moments per un acte puntual, que dius, bueno, no sé...
No feia falta, potser. No sé. Però, bueno, queda molt bé sortir queda a la bé, tele, sí, connexió directa, sí. Telecinco, hem assumit del 2 al 3, no sé exactament què vol dir, si anava al revés, o al 5, o al 5 al 1, però, bueno, del 2 al 3, que al final hi havia 5 punts, i que, pues, bueno, no sé per què no han passat al 4, no? Vull dir, la diferència del 3, el 4 i el 2, però doncs estava molt bé. Vull
dir, no, és el missatge de dir a la gent, a la ciutadania, dir, esteu tranquils, que esteu protegits. No? És dir, és una mica el missatge.
Tele, aprofitant que ja hi ha embufetades, pues, així és de cara a les eleccions, perquè com que són aviat, pues, bueno, hem de fer veure que ara també fem coses per la por i tot això.
Home, el ministre ha dit que no hi ha dades objectives que facin sospitar que es pugui produir una cosa similar. Són declaracions.
Jo la pregunta en relació amb el que deia Jordi, no, que deia la infraestructura que té la Generalitat, els Mossos d'Esquadra aquí a Catalunya, de control... Si, quin grau d'autonomia, anava a dir jo, en aquest sentit de protecció, de seguretat, hi ha per part de la Generalitat i per part de la Policia Nacional, quin lligam o quina coordinació i quines infraestructures pròpies o autònomes tenim i quines doncs, hi ha competència directament de la...
No, bàsicament les tenim quasi totes, les competències i sobre tots els temes, quasi tot.
De seguretat també.
Sí, menys seguretat nacional, que això és una definició que no sap ningú qui és, exèrcits i similars, i la duanera. Crec que la duanera és la que no. Perquè és fora de la frontera i tal i tal. Però crec que el resto les tenim quasi totes, eh? Si no les tenen, també les utilitzen, eh? T'he de dir que fins aquí les medalles... hasta la Guàrdia Urbana s'apunta medalles aquí, tothom, entens? És un tema que no... Com que és tan difícil precisar l'INDE, és que això tothom s'intenta apuntar-se medalles.
Però més enllà de l'autonomia, m'imagino, vull
més
pensar...
Més enllà de l'autonomia hi ha una coordinació...
Hi ha una coordinació informativa.
Sí, hi ha una coordinació informativa entre el...
Eficient.
eficient no ho sé, però que hi és, sí. Eficient no ho sé, perquè clar, cada un deu tenir un interès, però quan hi ha hagut temes importants que s'han tingut que tocar, de temes que no afecten a polítics i tot això, perquè quan entren els polítics, quan es complica, sí, que s'han resolt comunament i s'han donat sí. informacions uns als altres, això sí. Bueno, de fet, per al bé del tal, el que passa que problemes... crec que han arribat a un acord de repartir els mèrits. Vull dir, nens, aquest te l'emportes tu, jo me l'emporto, i d'alguna manera s'ha arribat a l'acord aquest amb certa mà esquerra. Això, de moment, no està malament.
Més temes? Parlem del Barça. Que jo, mira, va anar molt bé que hi hagués ahir la roda de premsa a Bartomeu, perquè el Jordi segur que té coses
a comentar. Això és Jordi, això és tema Jordi.
No, jo sé, abans de la...
D'ahir?
És a dir, abans d'ahir, amb independència del tema de que es convocava eleccions o no, que se li va... que ja és un tema que ja saps que jo anava demanant, però abans d'ahir, o molt abans, jo diria abans de Nadal, per si no hi ha suspicàcies de res, ja hi havia diverses candidatures prefixades. Hi havia un tal Font, que crec que té... que és un home que no ho conec, però... Vull dir,
que treballa a Dubai, a Delta sí. Partners, i és un dels que va posar diners al diari Ara.
Sí, doncs aquest es vol presentar a les eleccions.
Que havia anat a la candidatura de Marc Ingle a les darreres eleccions. Ho dic per situar-ho. Jo això t'ho dic.
Llavors hi ha una candidatura del Freixa que crec que anava amb el Vilarrubí.
Això és... Sí. Sé que m'ho dius, però sí. De veritat, s'ho creuen?
El tema Vilarrubí, degut a les circumstàncies familiars que té, vull dir, no sé exactament si es defineix, però el Freixa sí. El Freixa va segur una candidatura.
Encapçalada per ell?
Per ell, possiblement per ell, a salvo que trobin algú millor. Això ja és... Ara és quan comencen aquestes negociacions, jo dic les d'inici, abans de tot el follon d'ara. El Freixa en principi i tal... Per què no dimiteixen? Hi ha una persona entremig que és el Bordes que, com que té discoteques i coses d'aquestes, doncs no és ni carn ni peix, és a dir, es deixa estimar pels dos bandos. I per què no dimiteixen de la Junta? Molt senzill, no dimiteixen de la Junta perquè no es pot fer-lo dimitir i perquè si estan a la Junta no tenen per què avalar. En conseqüència, que continuaran fins al final, a Freixa, li agradi o no li agradi. Un tema... El tema Bartomeu... ara no recordo com es diu, però el net del Casals...
Sí, el Cardoner. El
Cardoner semblava que era el president que portarien ells. O sigui, Bartomeu... Estan valorant si Bartomeu o Cardoner.
Si es presenta o no es presenta,
Sí, no, presentar-se es presentaran. Exacte. Ells i el Faust, no ho sé, perquè crec que el Faust també... Va amb Bartomeu Faust, però volien utilitzar la figura del Casals... Casaus, perdó.
Del Cardoner, però
del Cardoner fent-lo servir com a net de tal, com a president.
Que un dia podríem explicar bon noi... com el seu avi, no és per recordar coses, va ajudar el senyor Núñez a ser president del Barça presentant-se en aquelles eleccions, sí, que va dir que si no seria president, sí. Que li van arreglar l'empresa... Ja ho explicarem un dia amb calma.
Després hi havia el Benedito i després hi havia Laporta.
Però Laporta es presenta o no es presenta?
Laporta... En principi, abans de tot això, perquè a la porta és, les vegades que jo he parlat també que són unes 10, per fer-ho fàcil, 5 ha dit que sí, 5 ha dit que no. O sigui, no, depèn del dia, depèn del moixandón que s'ha pres o si ha begut aigua o no. Vull dir,
O d'enquestes també?
No. Ell parlava en principi de presentar el Sala Martín com a president. I ell recolzant aquesta candidatura. Sé que el Sala Martín tenia, i crec que l'ha superat, una certa enfermedad greu, que ha superat, crec, pel que veig que presenta un llibre aquí d'aquí dos dies, o sigui que, bueno, pues, continuant la... Ja no sé si se li han tret les ganes o no, és a dir, i aquesta és la idea. Amb la porta només li preocupa un tema molt important, que és els avals. I això no ho oblidem. Llavors, clar, és el president, què vols dir, que s'autoregularà l'aval i dirà que no? Home... Té pebrots per fer-ho i més, entens? Perquè no té cap tipus de...
Quan pugen els avals?
És un 10% del pressupost?
No, aval del que deu.
Ah, del que deuen.
El 9 li és igual. El 9, mireu, això dels avals és molt relatiu. Mira, aquí hi ha una entitat financera que es diu Caixa de Pensions que sol donar l'aval a qualsevol individu que guanyi a canvi de tindre els crèdits prioritaris i tota la cosa. O sigui, que, per conseqüència... a tots els que socis que es vulguin presentar i que creguin que puguin guanyar, que ho facin, perquè la Caixa, no el pateixis, que et donarà l'aval sense cap tipus de problema. Un cop guanyades les eleccions, eh? És a dir, que aquí no hi veig jo el problema, a part que et firmaràs la Bíblia de coses, jo sí, vull dir, i vigila, no tindràs dèficit, perquè després la Caixa t'ho reclamarà tu, o el club, o en fi, tota aquesta història. Però, en principi, el contraval o l'aval que demanen, la Caixa te'l farà. Llavors, clar, a la porta el que preocupa són els avals anteriors, aquests que s'han recorregut, perquè, clar, això de la justícia, aquest ha dit això, no? Però l'audiència no sabia què dirà. Llavors, el que li preocupa és això, el que voldria és condonar-los. Llavors, clar, jo no, no sé si ell pensava que presentant el Salamartí amb el seu recolzament i tal, doncs aquest podria firmar, però clar, el Salamartí també té avals, però bueno, vull dir, no sé, ell el que li preocupa és aquest tema. Si apoyar el Benedito
i que si guanya el Benedito no li toqui els nassos, avals,
que aquest ja ho ha dit, o sigui, no,
sí, ho va dir
no,
la premsa.
No tinc res contra ell, al revés, crec que és el més transparent de tots, i aquest ha dit que us trauria, vull dir, que no els executaria, o digue-li com vulguis. Conseqüència, aquí quedava això. Ara, a partir de... Després hi ha una altra candidatura, que participava algú de Sant Cugat,
sí,
però que no... Just aquella, aquella presentació vaig estar a Anglaterra i no vaig saber ni qui era. Però sí que participava algú, ho ha comentat...
Jordi Farrés, diu. Jordi... I van Sant Cugatencs, ara et dic els noms... Per exemple, entre elles la regidora de comunicació, la Joana Barbany, 5 Sant Cugatencs, Jordi Muñoz, Miquel Faust, Jordi Rocafort, Àlex Víctor i Joana Barbany. Veurem. Però clar, aquí has d'aconseguir les signatures dels socis per bueno, passar el filtre.
Jo conec en profunditat a dos, he conegut al llarg de la meva vida, perquè en el món del futbol algunes vegades hem treballat, dos treballs, una és amb el Soriano i altres amb el Benedito i altres amb algun anterior. La gran dificultat de tot això és aconseguir els avals inicials, cosa que crec que l'únic que el dia d'avui té els avals garantitzats crec que és el Benedito, per l'estructura que té una gran estructura, una estructura ben muntada, professionalitzada, sèria i tal, igual. Després potser amb la imatge no respon tant, no? Vull dir, i el gran problema que té el Benedito és que els mitjans de comunicació no el recolzen, deu ser que no li paga o no sé, alguna cosa deu haver, perquè els mitjans de comunicació estan descaradament a favor de Bartomeu, almenys el Mundo Deportivo o no, el Grup Godó. Recurs més...
Ara, darrerament, perquè
ja apretarà la màquina, però el Mundo Deportivo és descaradament i l'esport, la veritat que no sé quin paper juga també era bastant Bartomeu, però ara en el moment no.
Ah, vosaltres esteu parlant i jo ho segueixo així doncs, com a amb ganes de ser instruït del tema de poder del Barça, de qui mana, qui manarà, qui es presentarà, qui no. A mi em preocupa com a culer, diguéssim, és la situació de l'equip.
Ah,
això està clar. És un element que jo no sé si va barrejat o no va barrejat. Home. Perquè de fet una cosa sembla que ha anat lligada amb l'altra, però està clar, la crisi de relacions entre Luis Enrique amb l'equip, la manera com es juga, el desastre una mica de futbolísticament, diguéssim, que està patint el Barça en aquests moments, preocupa el món culer més que no pas doncs, qui mana dalt de tot. Potser el fan responsable també d'això.
Crec que...
Però hi ha alguna crisi molt fonda aquí.
Per mi, la idea era... L'equip estava... Hasta ara, la meva definició és que l'equip estava aguantant una junta directiva que ha tingut tantes bufetades que si tingués un mínim de dignitat ja estaria al carrer. Vull dir, com que no la tenen, perquè l'únic que van és a fer negocis, doncs, vull dir, els interessa estar al màxim temps possible, negociar la samarreta, perquè evidentment és negoci, negociar moltes més coses, perquè evidentment és negoci, que és el que els interessa. I l'equip els aguantava. Jo crec que ha arribat un moment que l'equip ha dit prou. I ja està, vull dir, aquí tothom funciona amb certs interessos i tal, igual. Què passa amb el Luis Enrique i el Messi? Doncs, bueno s'han enfadat i bueno, ja faran les paus si volen. Si no, no, potser és que no interessa. Vull dir.
I el Subi, com hi juga aquí? Bueno, la dimissió i tal.
Jo crec que és una... Això, mira, jo crec, aviam, jo crec amb tota sinceritat que això ha funcionat malament. Vull dir, i el Faust, que és la persona que ha jugat aquestes cartes, no sé quin interès té, perquè no és un home molt transparent i, no és, i jo diria que és, al meu entendre, és un home perillós. atents, perillós a tots els aspectes. Llavors, no sé què hem jugat aquí. Aviam, el tema era molt fàcil i penso que, per mi, el Bertomeu m'ha caigut molt baix perquè no ha sabut aguantar una pressió. Imagina't, ja deu estar assustat perquè si avui aquest vespre li treu mocadors o no, dic jo. Això és la primera qüestió. Home, soc president, si soc president i vull aguantar fins al 2016 i veig que hi ha bufetades, elimino el primer que puc eliminar, que és el Zubizarreta, per dues raons. Una, perquè de cara a la galeria doncs tallo ja el problema, entens? Segona, no ho ha fet gaire bé. Tercera, no tinc per qui fitxar ningú fins aquí dos anys. No ens ho veig perquè vull un director esportiu. Vull dir, no em serveix per res, entens? Aquesta és la figura i llavors, bueno, ja quedo salvat jo com a president i s'ha acabat. Això és el que hagués tingut que fer i crec que és el que pensava fer ell. Quedava després d'instituir l'entrenador, o sigui, fins a arribar a ell, quedaven tres etapes. Vull dir, no feia falta anunciar eleccions ara per aquí, d'aquí, perquè ara sí que és...
Deien
un...
que no ho tenia previst, com no, si dius, a darrera hora...
Aquesta de 4 a 5, el Faust es veu que no sé què va dir, suposo que havia amenaçat a retirar els avals o no sé, alguna cosa. Vull dir, no sé què devia dir, que li va fer canviar allò. I va tirar que sortir amb una cara de tres pams dient que presentava les eleccions i sense saber què, per què. Vull dir, nens, ben bé, crec que no sé què... Aquí hi ha molts interessos dintre de la Junta que ja et repeteixo, no, el tema esportiu els importa molt poc i el tema negoci molt alt.
Però la gent de fora, el culer, diu, bueno, què passa, aquest equip no funciona, Luis bueno, Enrique està a la corda ja fluixa...
Exacte, però és el que li quedava, destituir després d'aquí dos mesos o tres l'entrenador, fa un altre entrenador i després presentar-se a unes eleccions, vull dir, amb un entrenador que està treballant pel futur o el que sigui, això és el que jo hagués fet com a president si vull aguantar realment. No sé per què precipito ara les eleccions, ho dic ara... I carai, ostres, vull dir, d'aquí a juny... Bueno,
quan són les eleccions? Quan
no sé, pot ser
entre març,
no crec, entre març i setembre, no? L'agost, però ha de coincidir amb un partit de futbol, és a dir, no sé, l'agost també n'hi ha. O sigui que no... No sé quina idea té, el que sí que sé és que, el que puc pensar és que hi haurà 50.000 socis que demà poden dir que es presentaran i dir...
Sí, sí,
pues
això ara és quan un... s'han sortit friquis també.
Clar,
no dic pels que hem nomenat, però vaja, que sempre surt una galeria de personatges molt peculiar.
Sí, bueno, divertit. Tens els anteriors, el major, el no sé què, els dos o tres que ja sempre són... candidats i que després no acaben a materialitzar mai. No
aquella època en què es presentava el Llaurador, per exemple.
Llaurador també, sí. Bueno,
hi ha interessos polítics a l'hora doncs, de formalitzar candidatures?
En principi sí, però sempre han sigut molt
discretes.
Sí, perquè la candidatura que realment ha dit que políticament s'identificava amb no sé què, aquella normalment era mal vista. Va trencar, la veritat que Laporta ho va trencar tot, perquè és un nacionalista que es va definir com a tal, vull dir, des del primer dia. És un home que
del primer dia?
Sí, el primer dia va
home,
dir,
sí, i va guanyar en una candidatura de Bassat, que hi havia Miquel Roca i Salvador Alemany, que guanya aquestes dues figures, suposo que...
No, aquest trencament és la personalitat de l'individu, és la personalitat que es fa agradable, no hagués espatllat allò l'última etapa, però bueno, hi ha molt soci del Barça, que com que li importa un rato també qui el porti o no, mentre guanyi l'equip, com a Laporta va guanyar, i collons, si se'n va a Luz de Gas i s'omple de Moetxandón i van 50 dones, és una enveja que tinc jo. Això m'ho van dir al camp del Barça costat meu, vull dir, el qual jo l'admiro perquè si ho pogués fer també ho faria jo. Pues ja està, vull dir, la gent del camp del Barça és bastant cutre i tal. Aviam, el dia d'avui, salvo l'organització del Bertomeu, crec que el Benedito té una gran organització i un gran... Allò, li falta només els mitjans de comunicació i no sé si calés o no, jo no ho desconec.
Per cert, que tindrem un 2015. Ara jo
ostres,
prenia
sí.
Nota, eh?
Nota de les eleccions que...
Les del Barça, les municipals, segures. Les generals, també, tot i que va aparèixer aquella notícia en què deien que Mariano Rajoy havia demanat estudis o aval jurídic per intentar-les...
Té un petit marge,
col·locar,
però de poc, eh?
Difícil, no?
Un parell de mesos o no sé...
Que es podria col·locar el gener-febrer del 2016, sí. Però vaja. I després... Tenim les eleccions al Parlament, que vaja, Junqueras ha afirmat que l'acord amb Mas per convocar eleccions és a prop, després que Mas hagi dit que està atònit pel rebuig de Junqueras a les seves propostes.
Vull dir que... no per fer coses així unitàries, històries, sinó acord per convocar,
Les eleccions, sí, sí.
A partir d'aquí tot queda obert, eh? És a dir, quantes llistes, quantes no, el caràcter plebiscitari o no, perquè això és aquesta parauleta que la fem servir per tot o la fan servir per tot. És a dir, aquí es trenquen unitats d'aquelles que semblaven indestructibles, vull dir, cadascú va per ell, i a partir d'aquí doncs, seran eleccions al Parlament de Catalunya amb totes les apostes agudes i per haver...
Però jo no les faria.
Clar, exacte, si és que això és el més...
Esperaria, perquè clar... si no fem un plebiscit realment...
Exacte. No serveix.
El poble català s'ha d'anar a compte que hi ha un equip de gent, com és Esquerra Republicana, que no està capacitada. Ven la bandera catalana i està aquí, xapó, però a partir de que passem una certa línia, com ja vam demostrar quan vam fer el tripartit, a partir de certa línia no estan capacitats. Són gent amb la bandera i el sentiment i un gran sentiment, però molt poc coneixement, i aquesta és la realitat. No entenen res del que se'ls explica. És a dir, en fi, jo crec que no han entès res. Els restos són més vividors i menys, són més materialistes, com Iniciativa per Catalunya i tal.
O materialistes, no ho sé, o molt idealistes.
No, materialistes són el seu objectiu d'obtindre escons i que viuen d'això, de la política... No oblidem que molts provenen dels sindicats, que el que es tracta és alliberar gent que no treballi, vull dir, i aquesta és la realitat de l'assumpte, o sigui, és vividors.
Tens la CUP i tens que són
CUP,
més...
Aquest és el que crec que és el més llest de tots, perquè està optant a la política i dir, si dius a vosaltres que nosaltres ens apuntarem, el que més o menys, salvo que sigui una parida, ens apuntarem.
Dir, jo penso que en un escenari, com deia el Pep, el moderador, que tenim uns canvis que hi haurà eleccions municipals i eleccions generals, que canviarà el mapa polític i la correlació. Per tant, canviaran, entre cometes, els protagonistes de la política i els interlocutors que pugui tenir Catalunya, fins i tot.
Uns socialistes que no saben ni el que
és... Hi haurà socialistes, hi haurà populars, hi haurà Podemos, hi haurà canvis.
Anem per pas. Socialistes. Se poden incorporar socialistes, com aquest noi guapo i guaperes madrileño, que no sap ni el que és federalisme ni nada de nada. Vull dir, en conseqüència, no aportarà res positiu, ni per nosaltres, ni per...
Però fins ara només has tingut un PP tancat a qualsevol negociació, qualsevol...
I entra un Podemos que tampoc no solventarà res, perquè ja ho veus, el Podemos és el navegar, li preguntes, escolti, vostè està a favor d'algú, sí o no? No, lo hemos de discutir todo, perquè lo importante es porque la casta, i bueno, al final, no t'estàs mullant en res, ni la gent el que vol tal. Que evidentment la votaran. Igualment que si es presentés a Cicciolina, que es va presentar a Itàlia, o Amigo Ruiz Mateos quan es va presentar. Amb més recolzament, perquè tenen més gent, però...
No ho veig igual.
Però el llenguatge que ens canviarà a nosaltres, que ens ha de canviar. Si ja estem veient a Grècia què passarà, que si cremem Grècia, els segons cremats som nosaltres, abans que Portugal, eh?
Sí, però fixa't com els poders econòmics, polítics de l'estat quo d'Europa s'han llançat a mossegar, a Siriza, a totes.
És una alternativa. Si és que no els hi preocupa res que es cremi i es matin els grecs entre si, és que creu-me, no els hi preocupa
ja
res.
Ja ho estan fent els actuals.
Els hi preocupa que els hi tornin la deuta.
Sí, però llavors, és a dir, els actuals no han sabut gestionar això, han creat molta més desigualtat, molta més pobresa. Aquí la gent el que espera és un canvi, els grecs. I no pots anar en contra d'això, és la dinàmica. I aquí pot passar el mateix.
Aquí el mateix, però nosaltres, per exemple, som conscients, o hem de ser conscients, que la deuta no la podrem pagar mai. Doncs clar, els grecs ja han arribat també a aquesta conclusió ja fa temps, però nosaltres també hem de ser conscients.
Per tant, la Merkel també havia d'arribar a aquesta conclusió.
Això, que al final et cremarà tot el sud europeu i s'acabó. Aquesta és la realitat. Nosaltres, a mi em fa gràcia quan aquí parlem de la famosa Catalunya independent i tal i qual, i parlem estarem fora l'euro, però si ens hi fotran fora igualment. Vull dir, si és que no és que estarem els europeus, estarem tots. Ja veureu com això acabarà com a Rosario d'Aurora, perquè no interessem per res.
No interessem, vull dir, penso que entrem en això, en el gran debat d'una crisi de model d'Europa, de construcció europea, que no ha servit per resoldre els problemes territorials de cada un dels estats.
Evident, perquè si no donem el pas polític, això serà impossible.
Europa, exacte. Europa o és un tot en què democràticament...
Votem tots a gent europea i el govern és europeu i com ara el banc central, des del nostre banc, estan controlats pel Banc Europeu, doncs donem un pas... Només els interessa aquest tema, eh? Vull dir, aquesta és la realitat.
Fins que no es vegin forçats a...
Suposo que, clar, aquests com que actuen només contra la paret, vull dir, el dia que estiguin forçats a dir prou, aquí tenim un problema molt important, que és França, que està molt dèbil,
sí,
i abans sí. França era l'autèntic interlocutor d'aquests països, precisament, sí, perquè a Anglaterra no hi pots confiar,
no, aquests,
Alemanya...
Probablement marxaran i tot, amb el referèndum que...
Sí, però t'estranyi, doncs...
Alemanya també, perquè França era l'autèntic motor de tot això, i ara és un polític dèbil, que no aporta res i no ens defensa, i esclar, estem...
Però fins a mi em preocupara doncs, que hi hagi la desqualificació automàtica per part de l'estatu quo de l'alternativa, jo diria, democràtica a Syriza. No, en aquest cas a Grècia, perquè és el referent, que llavors ens la germanen, però aquí els germans, diguem-ne, de Syriza són molts, perquè ho reivindica Podemos, ho reivindica Iniciativa, ho reivindica la CUP i tal, es preparen actes. Hi ha una gran convocatòria, em sembla, la vigília de les eleccions gregues, de suport a Syriza per part d'una colla de partits d'aquí. Per tant, no és només Podemos que es casa amb Syriza, sinó molts. Per què? Perquè, en el fons, és l'aposta pel canvi, per l'alternativa d'una política econòmica, social, etc, que no ha acabat de donar resultats i que ha creat desigualtats.
Podemos espanyol no us feu moltes il·lusions, perquè veig que està molt protegit pel propi PP, vull dir, els mitjans del PP...
Havia estat al començament, molt, potser, perquè semblava que podria trencar la força del PSOE, i ara resulta que ell se sent també tocat. I per tant, ara, ja comença a disparar.
Doncs el PP no votaran a Podemos. Vull dir,
Ja ho veurem. Hi ha un tipus d'electorat, és a dir, PP no, però l'electorat del PP, que està també afectat per la crisi i tal, diran, escolta, jo no sé què faran aquests, però almenys canviem.
Però en una de les últimes enquestes del CIS, el 25% dels vots que arribaven a Podemos eren d'exvotants del Partit Popular.
Per això.
Perquè jo crec que és el motiu pel qual han moderat, entre cometes, el missatge, o l'han... Quan diuen allò que no són ni de dretes ni d'esquerres, és bàsicament, probablement, perquè busquen enganxar a tot arreu,
sí,
no? Vull dir que veurem.
Estem en un any, realment.
No, divertit, sí,
divertit. Home, les municipals generals i les del Barça hi comptem. Les del Parlament, també, vull dir que tindrem 4 eleccions.
Bueno, jo no sé si els del Parlament o no, sí que
demanaria... No tindrà valor el Mas ara, ha estat tan atrapat que es veurà forçat a convocar.
Doncs jo diria que no, jo li aconsellaria que no, siguin plebiscitàries.
No. Perquè... Però és que no podrà continuar, perquè no podrà aprovar pressupostos.
Si no serveix per res, això és igual, ja els aprovarem. Els pressupostos, no us preocupeu, pels pressupostos ja sortirà el CUP, o sortirà l'altre...
Li faran una moció de censura i se'l carregaran.
Però si això dels pressupostos és fàcil, és dir-li, bueno, escolta, què té els pressupostos i munta'm-los tu, si la capacitat de maniobra és tan petita...
Però quan vulgui l'oposició el pot tombar, el Mas. Bueno, qualsevol moment amb una moció de censura.
Quan tombi.
Per tant, eleccions.
Perfecte, jo crec que li aniria molt bé amb ell. Jo penso que si fos el Mas pensaria, això és perfecte, sóc un màrtir per Catalunya i em presento com a màrtir.
Però el problema que té Mas en aquests moments és inclús a l'interior del mateix Convergència, de gent que segons la línia...
Bueno, això és el que dic jo que s'ha de fer. Jo veig inoperància en tots els aspectes, és evident, són polítics de segona fila. El Mas dona una mica més de talla, però el resto que l'acompanya igual no, perquè clar, això primer s'ha de tallar amb Unió Democràtica, uno. Dos, s'ha d'agafar tots els d'allò i els que diguin, bueno, escolta, qui no estigui d'acord amb la línia, aneu a Unió Democràtica i ja us agafaran. Els d'Unió se'ls ha de dir, escolta, els que no vulgueu estar amb el Durant, que segurament serà majoria, passeu a Convergència. I ja està, vull dir, és molt fàcil.
Està molt callat, per cert, el Durant, no? Últimament.
Sí, suposo. que també deu tenir algun problemilla, no?
Veurem. Escoltin, que gairebé són les 10, hem de marxar. Josep Maria Balcells i Jordi Piella, moltíssimes gràcies i anirem parlant amb tertúlies en aquest 2015 que sembla apassionant. Que vagi bé, molt bon dia.
Bon dia. They'll learn much more.